Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinsa.
Salir de la ecuación y otros resolver.
Pues 1 y 20 minutos, aquí estamos, tercer miércoles del mes, seguimos con estrenos esta temporada, La Tertulia Más Uno, ya sabéis, con invitados y protagonistas. Han pasado muchísimos ya por estos micrófonos y bueno, muchísimos más que van a pasar también a lo largo de esta temporada. Hoy retomamos con el alcalde de Palma, Antoni Noguera, muy buenos días.
Muy buen día, ¿cómo estáis?
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, el formato es sencillo, la primera pregunta la lanzo yo y el resto serán nuestros tertulianos, que os los presento ya, Carmen Cordón. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bienvenida.
Pues encantada de estar aquí.
Nueva incorporación también.
Sí, hace mucho que no andaba yo por tertulias en la radio, así que tengo mucha ilusión. Espero hacerlo bien, estar a la altura.
Seguro que sí. Bueno. Porteza Rey también, buenos días.
¿Qué tal, Mondi? Ben trobat.
Jaime Vázquez, bienvenido también.
Buenos días, aquí estamos otra vez.
Y José María Lafuente.
Saludos a todos.
Buenos días. Bueno, tratándose del alcalde de Palma, yo creo que de sobra conocido, o sea que sobran las presentaciones. Tenemos 40 minutos de tertulia, vamos a exprimir todos estos minutos. Y lo dicho, pues la primera pregunta me la pido y el resto ya las hacéis vosotros, ¿vale? Un año y cuatro meses como alcalde, 8 meses que quedan para las próximas elecciones. ¿Qué han hecho bien, qué no tan bien y qué tienen pendiente?
Un any i tres meses.
Sí, bueno. Any i tres meses, pues no hi ha variacions, bueno, sí.
En primer lloc, superagraït d'estar aquí, en aquest espai, amb aquest Dream Team de tertulians, i la veritat és que espero que sigui profitós. Bé, jo més que xerrar d'un any i tres mesos, m'agradaria xerrar dels tres anys, no?, que duim de govern. Jo crec que hi ha hagut coses molt positives i molt interessants a nivell ambiental, no? Jo crec que salvar Esport del Molinar ha estat una de les qüestions que jo crec que més importants. També varen salvar Esturó de Cantà perquè hi havia una urbanització de 30.000 metres quadrats. Jo crec que això és important, no? Després han fet regulacions que jo crec que hem estat pioners, fins i tot diria pioners en el món, com el tema de la regulació del lloguer turístic. Crec que també, i d'acord amb els hotelers, varen fer una moratòria d'hotels, que jo crec que també ha estat molt interessant, però sobretot que jo crec que lo interessant que volem projectar, i perquè Palma sigui una ciutat moderna i europea, sobretot és el projecte que tenim per ciutat, no? Ja han començat les obres del bosc urbà, tenim també un projecte de rehabilitació d'espai marítim, perquè sigui una civil lineal, per les Torres del Temple, la fàbrica de Can Ribes. També volem impulsar polítiques de mobilitat sostenible, jo crec que és el principal repte que té aquesta ciutat. És evident que tenim una dependència amb el cotxe que no és usual, i això crec que va en contra del que volem, que sigui una ciutat moderna i europea. I després jo crec que altres qüestions d'interès que potser no han anat tan bé, no? Ens ha costat potser la gestió del dia a dia amb algunes qüestions, no? En els principis de neteja, potser és el manteniment de les voreres, de les xeres, no? Però bé, jo crec que estem en vies de solució i sobretot jo crec que l'objectiu d'aquest equip de govern és que Palma, veritablement, una ciutat físicament preciosa, tingui un relat de modernitat i que sigui una ciutat europea. Això no vol dir que sigui una gran ciutat construïda, sí, sinó que sigui una ciutat més resilient, més eficient, més creativa, més verda i sobretot més justa.
De todos los políticos que gobiernan, que han pasado por la tertulia más uno, ha sido el primero que la pregunta de qué no ha ido tan bien no se la ha saltado, o sea que está bien, el resto... Bueno, podéis empezar es que había que remarcarlo, podéis empezar, el que sí quiera, si queréis.
Jo li volia donar la benvinguda al senyor Batla i demanar-li mem, com ha demostrat en altres vegades, aconseguim fer una tertúlia que sigui més de caràcter humà, personal, per conèixer la seva opinió, no únicament com a Batla, sinó com a ciutadà, com a simple ciutadà. Hi pot haver coses que no siguin de la seva competència directa, però Pantura també mos agradaria escoltar la seva opinió. Jo tinc unes notes i que després entre els companys veig si n'hi ha qualcuna que valgui la pena estirar del fil, no? Un és el tema els venedors ambulants. L'altre, l'emissari submarí i la depuradora, i el que ens ha passat aquestes setmanes aquí a la Sabadella de Palma. Quina és la situació i la relació, a més, en relació amb el Consell Insular i l'autovia de Campos Llumajor? I hi ha hagut ara, en aquests dies, a premsa, ha sortit un comentari d'un moviment ciutadà que demana un enduriment en el Còdic Penal de les sancions per a aquells ciutadans que, drogats o beguts, produeixen atropells, no? I Què n'opina de Desocupes? Si vosaltres trobeu que hi ha algun d'aquests temes que pugui ser susceptible de que demanem
todos son, todos son interesantes. Sí,
que
però vamos a empezar.
No, podem fer, podríem fer com a titulars, no com a titulars.
Vamos a empezar por uno.
Venga, per exemple, és que està damunt la premsa cada dia. El tema desvertit dels emissaris submarins, la gent més o manco té coneixement que de dins els seus impostos que paga de residus i d'aigua hi ha un tema de manteniment per les instal·lacions. Pareix ser que durant molts anys això no s'ha dut a terme i ara ens trobem en una situació delicada. Quin seria el seu resum d'aquest tema?
Un cànon, ens van contar, un cànon aposta amb aquest motiu.
Amb aquest motiu.
I que pareix que no se li ha
que no s'ha utilitzat o no s'ha destinat a aquest cànon.
Que se li ha destinat un altre, el que sigui, un altre objectiu.
Bé, en primer lloc, assumir la responsabilitat que me toca, perquè és veritat que aquest estiu s'han tancat platges tant a Ciutat Jardí com en el Molinar. Això és innegable. Però també vull assumir la corresponsabilitat, que això no és una qüestió que està passant només aquesta legislatura. La legislatura passada també hi havia vessaments, però a diferència d'ara, quan hi havia aquest vessament no se tancaven les platges. Nosaltres hem fet un exercici de responsabilitat, de transparència i sobretot de salut pública, i és veritat que enguany hem tancat les platges. Sí que és vera que està en vies de solució. El mes de març-abril vàrem signar un acord en la Conselleria de Medi Ambient, pel qual han signat un conveni de 26 milions d'euros per començar les obres del col·lector i el sanejament de les ciutats. Seran unes obres que començaran el mes de desembre, tindran una duració de 24 mesos, dos anys, i suposarà que no hi hagi vessaments a dins la mà. A part de tot això, és veritat que també s'està plantejant amb el govern de Madrid el tema de la depuradora. La depuradora és un equipament costós, té un cost d'entre 80 i 120 milions d'euros. Hem començat a negociar i estem ja arribant a acords, està en fase d'avantprojecte, i la idea, i sobretot és exigir a Madrid que no s'aturi la fase d'avantprojecte, que després hi hagi la fase de projecte d'execució i direcció d'obres, i després que se pugui pagar tot això. En el final, és vera que jo assumés la responsabilitat com a balla, com l'haurien d'assumir altres balles, però és vera que moltíssims dels problemes que tenim no són competència de l'Ajuntament. I a partir d'aquí, el que jo dic és fer feina intensament, que al desembre puguin començar les obres i que poden deixar tancat el tema de l'apuradora. Aquest és el meu objectiu.
Però hi ha una pregunta que per jo no està contestada, i és que s'ha fet en el cànon. Perquè, clar, si hi havia un cànon, el que no entenc és que ara se demani dos bes a Madrid, me dius, i una inversió que no sé si això vol dir una deuta afegida en els ciutadans. Si hi havia un cànon, el manco haurien de ser i han pagat el cànon. Haurien de saber si el cànon era amb aquest destí, quin destí li heu donat? Vosaltres i qualsevol altre govern anterior. Però crec que el ciutadà té dret a saber que s'ha fet amb aquest cànon.
Bé, jo crec que hi ha dues qüestions. Tu quan parles del cànon de sanejament, que el govern de les Illes Balears té l'obligació de pagar l'Ajuntament. Els darrers anys, anterior legislatura, aquest cànon no s'ha de pagar. Ara han signat un conveni de 26 milions d'euros, que podria ser molt més, però són 25 milions d'euros i un altre ja molt va bé, perquè aquest dos bes se destini a començar les obres del desembre, tant del col·lector com el cànon de sanejament de la ciutat. A partir d'aquí, no sé,
hauries de... Què vol dir, que és cànon anterior que no s'havia pagat? És això el que m'estàs dient?
Exactament.
Que aquest acord és conseqüència del cànon que no s'ha entregat a l'Ajuntament. És això el que m'ho dius?
És així. Supos que si se fessin els comptes seria molt més, però bueno, és veritat que nosaltres agraïm l'esforç de 26 milions d'euros de la Conselleria de Medi Ambient d'un cànon que feia anys i anys que no s'apagava i que enguany han signat el conveni.
Tampoc entendria si és més dobbers perquè no es demanen totes dobbers que s'haurien de demanar.
Sí, bé.
I jo el que he de demanar és que si s'aconseguiria fos del PP, tu demanaries totes dos bes, o no demanes totes dos bes perquè són més propers a la teva posició política.
Jo crec que seient en aquest tema està un poc cansada que mos tiren les culpes, de que uns i altres. Jo l'únic que vull dir és que el cànon a la legislatura anterior no va existir i ara han signat un conveni de 26 milions d'euros que mos servirà per començar unes obres i per solucionar el problema que tenim actualment en les nostres platges. Això és un dèficit històric. La depuradora té més de 40 anys, és una depuradora que evidentment és precària i obsoleta, i és evident que la depuradora no va contra del govern de les Illes Balears, va contra l'estat espanyol, que és qui ha de fer la inversió per poder renovar aquesta depuradora. A partir d'aquí estem amb aquestes dues vies de feina. Una, que ja està encaminada i tenim els obres, que és el tema de les obres del sanejament i del col·lector de la ciutat, i després el tema de la depuradora, que estem...
Però això ho has dit, són 26 milions. Quants obres haurien de ser?
Jo crec que haurien de ser quasi el doble.
Pero lo de la depuradora, que era una parte de responsabilidad del Estado español. Aquí no tenemos ningún representante del Estado español, en teoría, en la política.
Perdó, que si el cànon que no el cobra la Generalitat espanyola,
no? Ya, pero a mí lo que no me parece correcto es que un político como es el alcalde que tenemos aquí en un momento determinado nos diga que una parte de la responsabilidad está fuera, en otras personas, es decir, en otro estamento también político con el que, no sé, que no tiene aquí representación y por tanto no puede deciros no, porque es que si no es como ir lanzándose la pelota de un lado al otro y al final tenemos las cosas sin solucionar, ¿no?
Sí.
Vosotros como políticos tenéis que poneros de acuerdo y ver la corresponsabilidad o la responsabilidad de quién es o la competencia. Si hay una parte del Estado español que es competente en esto y no ejecuta, pues poneros de acuerdo entre vosotros, ¿no? Pero que no estén las cosas sin...
En eso estamos. Es que es por primera vez se está trabajando en el tema. Por primera vez ha habido reuniones del alcalde con el ministerio y por primera vez se ha iniciado el proceso para que haya una nueva depuradora en Palma. Estamos en fase de avanproyecto, lo está haciendo el ministerio, hay un acuerdo, lo que pasa que no es un tema que se solucione en 5 minutes. Esto es un tema que lleva 12 años en vías de trabajo.
Mire, perdone, alcalde, yo vengo un poco pensando como ciudadana y como hotelera. Yo creo que lo que hace falta es un ejercicio de transparencia a la hora de... ¿Qué se hacen con los fondos? O sea, los hoteleros nos hemos prestado de muy buen grado al impuesto sobre el turismo sostenible. Nosotros hacemos de recaudadores. Nos dedicamos a decir cuántos turistas vienen a nuestro hotel, a cada uno se le cobra según nuestra categoría el dinero que corresponde y cada 3 meses sabemos exactamente el montón de millones y de dinero que damos a la administración. Lo que nos falta, y que lo que no, yo creo que sería un ejercicio importante de cara a todos, es ¿qué pasa con ese dinero? Cuando ustedes reciben, que yo sé exactamente lo que va de mi hotel y de recaudación, y todos los hoteleros lo sabemos, les preguntamos, ¿habría alguna manera de hacer un ejercicio de transparencia? Porque claro, para saber qué está pasando con ese dinero. Yo entiendo que luego las administraciones se pelean, esto es culpa mía, lleva 40 años sin funcionar, no puedo acometer esta infraestructura, etcétera. Pero es que necesitamos información.
Pero no es del hotelero, no es para el hotelero, es para el tipo que lo paga.
Claro, efectivamente, es para mí que me voy ahí enfrente a la playa y me quiero meter al mar.
Y paga un dinero con este objetivo.
Exactamente.
Y que no sabe a dónde va su dinero.
El daño que hace este tipo de noticias.
La totalitat de la ciutadania.
Puc intentar fer una matisació?
Sí.
Jo he interpretat, és una interpretació, que el senyor Noguera el que intenta dir és, hi ha un problema, les administracions en són responsables, primera, segona, jo deduiria que de les gestions que ha fet ha aconseguit que la conselleria li digui, mira, jo el que te podria acceptar ara, per exemple, són 25 milions, no parlant de lo que t'hauria de fer, lo que puc fer.
No, ara i per sempre.
Bueno, i ell
ara i per sempre, perquè haurien de ser 52,
que ha acceptat aquesta operació. Això en relació a Balears. I en relació a l'Estat, està negociant un conveni per ser depuradora. El que no ha dit ell, de la resta, qui és el responsable? M'ha parescut entendre que el que intentava evitar donar la culpa als altres, intentar dir el que podia fer. El qual no treu que aquí hi ha hagut una gestió nefasta, perquè si tant d'anys enrere hi ha hagut escànon i escànon no hi ha disponible, és lamentable.
Sí, però jo li he de demanar a l'administració actual.
Jo volia respondre a Carmen. Carmen, jo, transparència absoluta. Jo crec que hi ha algunes realitats que són tajantes i contundentes. No solo ha habido vertidos esta legislatura, pero esta legislatura sí que hemos hecho un ejercicio de transparencia y hemos dicho que cada vez que había vertidos y se atentaba contra la salud pública, se cerraban las playas. Por responsabilidad, máxima transparencia. Máxima transparencia con el tema del dinero. He dicho, hemos firmado un convenio con la Consejería de Medio Ambiente por el cual nos dan 26 millones de euros que se están licitando para que en diciembre puedan comenzar las obras. Yo acepto mi parte de corresponsabilidad, pero no voy a asumir toda la responsabilidad. Primero, porque esto es un problema que no es de esta legislatura, es un problema que viene de atrás, ¿eh? Después, nosotros también nos pedimos porque en cierto momento no se cerraban las playas, pero eso ahora es lo de menos. Yo simplemente digo que un problema histórico, esta legislatura tiene vías de solución. ¿Cómo? En primer lugar, con este convenio de 26 millones de euros, que podremos mejorar el saneamiento y el colector de la ciudad, y después estamos en las fases para construir una nueva depuradora.
¿Y te comprometes a micrófono abierto que en esta legislatura esté solucionado?
Bueno, yo
lo que no puedo... Eso, a mí me encantaría, desde luego.
Lo que me, sí, me, es en mayo, ¿eh?
Lo que me puedo comprometer es que...
Se quedan 9 meses.
Bueno, yo creo que lo que me puedo comprometer es que el mes de diciembre, mes de enero, empiecen las obras para mejorar el saneamiento y el colector de la ciudad, que significará que no haya vertidos a la mar. Ya está.
Y a mí me gustaría... ¿Se puede saber, porque el dinero que recaudamos los hoteleros para el turismo sostenible, ese es para el ayuntamiento solo, ¿no?
No. El ayuntamiento tiene muy poco dinero de la tasa turística.
¿Va un fondo común ahí?
El año pasado, bueno, el gobierno de las Islas Baleares, con una comisión que también están representados los hoteleros, reparte el dinero a diversos proyectos, a los consejos insulares y al ayuntamiento, pero bueno.
Y el ayuntamiento presenta al gobierno cuáles son sus necesidades, sus futuras, ¿y las han presentado ya? ¿Se han dicho cuáles son?
Nosotros el año pasado tuvimos una inversión de 5,5 millones de euros. Una iba destinada a mejorar el torrent dels Jueus, que es la frontera entre la playa de Palma
y
bueno, Palma y Llumallor. Después el perímetro del castillo de Bellver, también importante, y después también la inversión de las torres del Temple. Esos tres proyectos se nos dio el dinero y ahora están en fase de licitación para empezar las obras. Este año hemos presentado tres proyectos. El primero, el iluminado de la primera línea de la playa de Palma. Después también presentamos el Parque del Mar para la mejora del pavimento y también 3 millones de euros para vivienda social. Eso no quiere decir que no lo den todo. Al final, el Ayuntamiento de Palma, que recauda un 50% más o menos de toda la tasa turística, normalmente no llega a un 5% de lo que... Lo digo porque
Que
la
no
tasa turística para mí es una buena noticia, porque es un retorno que yo creo que es interesante, que todas las ciudades de Europa...
Lo que pasa que es que los turistas que vienen a Palma, lo que vienen es, aparte de pasear por una ciudad limpia, que entonces gestionen bien las basuras, que las aceras sean sostenibles y que esté bien hecho. Además, lo que quieren es irse a las playas cercanas a la ciudad. Entonces, yo creo que a lo mejor no está ese dinero orientado a lo que de dónde viene, o sea, proviene del turismo, pero no está el dinero orientado a favorecer las infraestructuras de lo que es el negocio número uno.
Bueno, en eso no puedo estar de acuerdo contigo, porque todo el dinero que nos han dado en estos proyectos, por ejemplo, el iluminado de la primera línea de la playa de Palma, es para los turistas. Las Torres del Temple, que están muy cerca de tu hotel, es un proyecto museístico muy importante, y yo creo que en temporada baja hay dos cuestiones referentes: la cultura y la gastronomía. Así podemos alargar la temporada, ¿no?
Sí.
Entonces, todo el dinero está dirigido a mejorar equipamientos culturales o medioambientales. Y ya te digo, con el tema de las playas, no es un tema que solucionemos con una tasa turística, es un tema que es mucho más caro, te estoy hablando de 26 millones de euros. Entonces, lo que te puedo decir es que en diciembre empiezan las obras para solucionar un problema histórico de la ciudad.
¿Qué opinión tienes tú de lo de las pintadas en frente de los hoteles? Las pintadas de Arram, si fuera turistas, que son xenófobas y de odio directo, no solo a nuestros turistas que vienen aquí, sino a los hoteleros. O sea, que, bueno, pero la tuya personal, me gustaría
saber.
Bueno,
yo creo que ya la conocías, pero yo siempre, bueno, de hecho, cuando hubo el acto aquel en las puertas del aeropuerto, yo lo condené como alcalde de la ciudad. A mí las pintadas también no me gustan nada.
¿Te parece mal? O sea,
claro que me parece mal.
O sea, ¿valoras
yo creo que
que supone el turismo para la ciudad de Palma?
Hombre,
o sea, clarísimamente.
Evidentemente. Vale. Evidentemente.
De lo que vostè ha dit, hi ha una cosa que està clara, que molts ciutadans creuen que hi ha una desproporció exagerada entre el que aporta i recauda la part proporcional al municipi de Palma i el que se li reverteix en aquest tema de la taxa turística, però bé...
No, s'hauria de ser més reivindicatiu.
Jo poso de manifest que aquest percentatge és brutal, no? Una cosa és ser solidari amb altres zones que necessiten ajuda...
I jo ho demano al meu ajuntament com ciutadà d'aquesta ciutat.
Aquest ajuntament... Després de 4 anys sense llei de capitalitat, la tornada a recuperar. Aquest ajuntament té ingressos que no tenia abans. I en relació al teu comentari, Carmen, sobre si jo estic al favor del turisme o no, jo crec que aquesta legislatura hem fet una cosa molt important pel turisme, molt important. Perquè el que no podria ser era tenir 46.000 places hoteleres, 25.000 places de lloguer turístic il·legal. Bueno, hi havia molta feina a fer per regular i per planificar, i perquè quan el turista vengui tingui una bona bona experiència. Sí. I nosaltres hem regulat en responsabilitat i sobretot d'acord també amb els veïnats i també en la associació hotelera. Estem plantejant un model turístic d'avui i demà. Estem potenciant la cultura amb equipaments superimportants i també estem potenciant qüestions com la gastronomia. Ara bé, hem hagut de prendre decisions valentes. Per tema de lloguer turístic, jo m'he entrevistat mig món, des del New York Times, mitjans coreans i tot això. I això només se fa amb un govern que és valent i entén que moltes vegades ha supeditat l'interès general a alguns altres interessos, com era el tema del lloguer turístic en plurifamiliars.
Ara, vostè ha dit una qüestió que jo me xoca. Clar, xerrar de turisme a infraestructures de cultura, jo que som consumidor de cultura, francament, a Palma no les veig. I el turista pot anar al mateix lloc que fa 10 anys. No han canviat els llocs atractius. Sí. La Fundació Miró, el Baluar, el que sigui. Amb una gestió molt manco dels bens, especialment el Baluar, molt manco pressupost. I clar, la conseqüència també la programació ha baixat en qualitat perquè no hi ha dos bens en relació a altres. No vol dir que sigui dolenta en relació a altres. De manera que Palma, com a ciutat cultural, deixa molt que desitjar.
Bé, no és que tingui aquesta tendència d'estar en desacord amb el que deies, però com no pot ser d'una altra manera, estic en desacord amb el que estàs dient. Sí. Palma té actualment un relat cultural molt important. Ja t'he dit, tenim projectes molt importants, per exemple, la rehabilitació de l'antiga presó. Crec que el cap de setmana passat se va fer un festival de DJs en vinil que serà referent en Europa amb alguns anys. Després, el mes de juliol, varen fer el Festival d'Atlàntida, un festival que ha estat reconegut per la Unió Europea, un festival de cinema. Estem invertint en la recuperació de les Torres del Temple. Aquesta legislatura hem obert el Casal Balaguer. Vull dir, la Fundació Miró i la Fundació Miró té molt més visitants que anys anteriors. Jo penso que nosaltres, i jo especialment, perquè el tema de la cultura me la crec molt, tenim un relat per aquesta ciutat. A nivell d'equipaments nous, en 2 anys tindrem la fàbrica de Can Ribes, l'antiga presó en ple funcionament i les Torres del Temple. En això se li ha de sumar, evidentment, tots els equipaments que tenim. Però a part de tot això, si comparam el juliol i el setembre d'enguany, amb l'anterior legislatura, aquest juny, vàrem fer el Festival d'Atlàntida, un festival referent. Ara, el Festival de Landing, un festival de música referent. Ara tindrem la Nit de l'Art, que per primera vegada en molt de temps hi ha un acord entre galeristes i ajuntament, que jo crec que serà també espectacular. I a final de mes tenim la Fira B, que s'està convertint en un espai de difusió i de promoció pels artistes i grups de música de les Illes Balears. No sé, jo crec que de cada vegada més la cultura té un paper imprescindible, i jo crec que la cultura, sobretot perquè afecta la intel·ligència col·lectiva i el nou model de ciutat, per allò és imprescindible.
Yo te quería decir una cosa. Hace unos meses hice un estudio con mis alumnos de periodismo, de titulares de prensa, y utilizamos en la búsqueda la palabra cort, ¿no? Ayuntamiento. Y un 40% de los titulares de prensa de esta legislatura incluyen un verbo, que es prohíbe. Cort prohíbe. De hecho, escribí un articulito en una columna que tengo que se tituló así, Cort prohíbe, ¿no? Me parece que en los últimos 20, 30 años no se había encontrado, no hay ningún referente con tantos titulares en donde el ayuntamiento prohíba. El ayuntamiento prohíbe. Tengo un listado de, que no me lo he traído, pero un listado de prohibiciones que ha hecho el ayuntamiento en esta legislatura. Es tremenda, ¿no? Y yo creo que gobernar no es prohibir. Eso es gobernar fácilmente. Lo difícil es gobernar sin prohibir, ¿no? Y eso es gobernar bien.
Bueno, no, tampoco estoy de acuerdo contigo, pero bueno, lo intentaré.
Pero es un dato, te lo puedo demostrar.
Sí,
pero sí. Distintos medios, ¿eh?
Lo que no puede ser es que no planifiques ni regules una ciudad, y eso es lo que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Cuando toda la ciudad es un alquiler turístico o toda la ciudad es una terraza, pues tienes que encontrar el equilibrio. Nosotros, sobre todo a nivel de prohibiciones, que no creo que sean tantas, pero bueno, hay una que yo creo que fue bastante famosa, que es la la prohibición del alquiler turístico en edificios plurifamiliares. Claro, cuando a tú los últimos 4 años te sube un 40% el precio del alquiler, y evidentemente el alquiler turístico es un efecto colateral importante, cuando hay problemas de convivencia en los edificios plurifamiliares, porque mezclar el uso turístico y el uso residencial para mí no es positivo, cuando te paseas por Plaza de Encoy y ves que los peatones no pueden ir por la vía pública porque está saturada de terrazas, entonces al final se trata de gobernar tomando decisiones que yo creo que son valientes y generando equilibrios, porque al final también es una reivindicación de tal. Lo que sí que te puedo decir que hemos prohibido y estoy bastante orgulloso es que, bueno, justamente no lo hemos prohibido Cort, pero lo ha prohibido el gobierno de las Islas Baleares, es que este verano no ha habido corridas de toros. Y la verdad es que yo creo que en el 2018...
Que tengo que apuntar en la lista,
¿sabes? Sí, no, sí. Pero bueno, ya te digo, estamos profundamente orgullosos de las decisiones en relación al alquiler turístico, en relación a encontrar un mejor equilibrio en el tema de las terrazas, y la verdad es que eran decisiones que se tenían que tomar y no se habían tomado. Entonces,
sobre este aspecto, la gente de menos de 30 años, de menos de 25 de 30 años, consideran que Palma tiene un ocio nocturno aburrido, y yo que soy de la generación de Gomila estoy completamente de acuerdo. Palma tiene un ocio nocturno inexistente y aburrido, y creo que la gente de menos de 30 y 25 años tiene una merma en relación a esta cuestión que ningún ayuntamiento se ha tomado en cuenta, porque yo he acusado en muchas ocasiones en estos micrófonos de luteranismo al Ayuntamiento de Palma, de protestantismo y puritanismo al Ayuntamiento de Palma, en relación especialmente a la gente joven, a todo el mundo a dormir a casa a las 11 y a rezar el rosario. Entonces, yo creo que la gente de 30 a 25, es verdad, pero yo creo que menos de 30 a 25 años tienen este sentimiento, estoy seguro que lo tienen, y algo alguna vez habría que hacer para que esta ciudad fuera tan divertida como puede ser la de Granada, la de Salamanca, Bolonia, Madrid, cualquiera.
Abans de que el senyor Batla contesti, voldria fer una acotació en aquesta intervenció teva. Possiblement tingui raó en el que diu, el que passa que altres ciutadans...
Tu hi anaves a Gomila? Tu hi anaves a Gomila?
Sí, quan era jove.
Sí. I era molt divertit?
Era molt divertit. Ara t'intentaré dir el que volia dir. Una part de la ciutadania estan preocupats perquè pareix que determinats grups importants de joves, l'única forma de divertir és l'alcohol. I això ho trobem absurd.
Però tu penses això?
Jo penso que sí.
Que l'única forma una de divertir que sigui... Una majoria de joves pensen que només se poden divertir prenent copes?
No tinc la capacitat de dir quin és el percentatge, però una part important...
Que prendre copes i ballar de tota la vida ha estat la forma de divertirse.
Es como bueno, todo. Te digo una cosa, ¿eh? En la parte de atrás del hotel en Pez de Safarina se montan los martes con la ruta martiana unos líos, unos gorigoris, o sea, que no sé si se divierten o qué jóvenes son esos, pero yo tengo verdaderos problemas porque se cierran los bares según la legislación, pero luego en la parte de afuera vienen los lateros, no sé cómo los llaman, que son pues no sé, gente como top manta de las latas y los bocatas y las empanadas, y entonces se ponen allí con unas tablitas a vender, y allá hay como 30 o 40 personas que siguen con la fiesta, el cachondeo,
igual que
tal,
sucede en Madrid, en Granada, hasta, en Salamanca, en Zaragoza,
hasta
en
la fin, pero a ver, pues si ya
igual,
tenían que cerrar los
gente
y esa gente está vendiendo ilegalmente,
claro, no hay locales,
pero bueno,
¿cómo se regula?
Porque
alcalde,
no hay locales,
y yo llamo a la policía y no los echan.
¿Cómo se regula el ocio con la
claro,
convivencia
se divierte en la calle porque no hay locales
de los vecinos?
Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto?
En primer lugar, sí, todo el respeto a la gente que reza el rosario, imagínate, en esta casa.
Oye, una cosa, y a los de los toros, ¿qué? Porque yo estoy totalmente a favor de los toros y de las corridas de toros, y me parece fatal que las prohibáis, porque a mí me gusta, son bueno, parte de mi tradición, de mi cultura, y defiendo ese sector. Pero bueno, hablemos primero de los jóvenes, y si venga, queréis luego de venga, los toros.
Hombre, yo de hecho yo comparto un poco la opinión, ¿no? Sí. Es verdad que aquí hace... algunas décadas había una oferta cultural de primer nivel. Yo me acuerdo de la discoteca Tagomago, ¿no? Que traía a los mejores cantantes del mundo, ¿no? No sé, Tom Jones o Serrat, o bueno, la verdad es que, de hecho, mis padres se conocieron allí. Yo soy un hijo del boom turístico, ¿no? Mi madre es de Jaén, vino a trabajar aquí y conoció a mi padre, que es de Porreras, se casaron en Palma y después ya nací yo, ¿no? Sí. Es verdad que yo soy un alcalde joven, para nada retrógrado, y creo que soy un alcalde moderno, y por eso estamos haciendo una oferta cultural que pueda aglutinar a todas las edades. Simplemente, y al señor Lafuente, le invito y le invitaré personalmente, iremos juntos a alguno de los actos de la Fira B y verá que Palma palpita de cultura y hay mucha gente joven que apuesta por ir a estos actos. Bueno, le invito a él y invito a todos los otros, ¿eh? No...
Pero luego quiere ir a tomarse una copa, pero en una terraza. ¿No?
¿No te parece bien?
Sí.
Tú que eres muchísimo más joven que yo.
Sí, un poco.
Pero en las terrazas no se puede tomar copa, sí que se puede.
Sí, no, el problema es el horario.
El problema es que te encierran a la hora.
Pero bueno, que siga el alcalde porque
ya,
quedan...
se acaba y que ya no hay más.
Que te hacen levantar
que
la mesa.
Que siga el alcalde porque nos quedan solamente 5 minutos. Sí.
Bueno, sí. No, básicamente no. Que estoy de acuerdo, por eso estamos planteando un relato cultural para esta ciudad, ¿no? No sé, yo al final cuando reflexiono un poco en lo que estamos haciendo en Palma, los proyectos que tenemos, no sé, solo pensar la rehabilitación del paseo marítimo, revitalizar el puerto y la ciudad, yo creo que eso es como mínimo urbanísticamente en democracia histórico, ¿no? Yo creo que después del Parque del Mar es la intervención urbana más valiente y más ambiciosa, y sobre todo yo creo que pacificar una autopista de 6 carriles, creo que, por ejemplo, es una cuestión muy importante. Que estemos planteando el primer bosque urbano como las ciudades europeas delante de la Riera, primero en el Canódromo y una segunda fase en el lo que era Estiredó, ¿no? Yo creo que això també és un tema d'èxit, ¿no? I per això és important que un projecte de ciutat no només tingui 4 anys, ¿no? Que tingui 8 anys, ¿no? I és per això perquè me torna a presentar, perquè hi ha projectes importants. Crec que ja tot més o manco està encaminat i sobretot que puguem la legislatura aquí bé fer feina per una qüestió que jo crec que és essencial, que és el tema d'estrenvia a Palma, ¿no?
3 minuts i mig, aprovechat bien el temps.
Una pregunta molt curta. Temes, confrontació, sentiments, humanitat i legislació. El tema dels venedors ambulants. Com es pot fer compatible és que una gent que ve aquí, que està desarrelada, que té necessitats i que té problemes, però que practica una activitat comercial davant de cert comerç, els que han de pagar impostos i que a vegades passen per certes crisis econòmiques. Com es pot fer?
En primer lloc, que la venda ambulant és il·legal i és una competència deslleial, no? Després que no només és un problema policial, sinó que hi ha un problema social i jo crec que també humanitari. Què ha fet l'Ajuntament de Palma? Primer, l'Ajuntament de Palma el que ha fet és anar cap a l'arrel del problema, que són aquests magatzems que estan distribuint productes il·legals. Hem decomissat els darrers 2-3 anys més de 50.000 articles. Això és important. Després, ara, volen crear una comissió liderada pel govern de les Illes Balears, Nafina Santiago, en tots els actors implicats que puguin tenir que veure amb els venedors ambulants. Des de benestar social, des de bueno, drets civils, des d'estrangeria, per menys com podem insertar en aquesta gent el món laboral i que deixi aquesta activitat que és il·legal, no? També és vera que la venda il·legal és un tema que fa molt temps que hi és, però estem treballant amb un tema complex, no? És com la prostitució en el carrer, sempre ha existit però fa mal en els ulls, però són temes que no només són temes d'una activitat il·legal, sinó darrere hi ha màfies que utilitzen a persones per poder vendre aquest tema, i jo crec que, bueno...
Una pregunta utòpica. Creu vostè que és possible l'enteniment entre els distints partits polítics perquè puguin avançar-se en coses en vegades d'atropellar-se uns als altres?
Jo crec que és molt necessari, perquè, per exemple, ja no només a nivell de govern de les Illes Balears o a nivell de govern espanyol, hi ha d'haver-hi temes que han de ser de consens entre tots, perquè si no, el tema d'anar canviant dinàmiques cada 4 anys i que el model de ciutat tal, ara que no se pugui fer lloguer turístic plurifamiliar i quan entrin uns altres, com han anunciat que se pugui fer, això no és positiu. Això no és positiu. Per això nosaltres el que sempre intentem és que a part de l'acord polític és molt important allí un acord social, no? Nosaltres amb el tema del lloguer turístic teníem un acord entre veïnats i també teníem un acord amb veïns econòmics com per exemple els hotelers, no? I jo crec que això és una bona base per aquest acord. A partir d'aquí jo crec que és consens polític, encara que siguin per temes concrets però molt important, és essencial a la nova política.
A mí se me ha quedado un poco en el tintero, me gustaría los accesos a Palma, la vía de cintura, los atascos continuos y perpetuos, ¿se hace algo? Porque han pasado 4 años, había planteadas una serie de acciones que nunca se han hecho ni en la anterior legislatura, ni en esta, ni en la próxima, y eso se ve que es un problema enorme.
Sí, es un problema.
Lo padecemos todos los ciudadanos, sí. Y...
Aquí yo creo que...
30 segundos.
30 segundos. Bueno, yo creo que tenemos un problema, sí, que es de dependencia del coche en esas personas. Tenemos 850 coches cada 1.000 residents. A partir d'aquí s'estan fent ja les obres de segon cinturó de Son Ferriol. S'està plantejant ja en quin tipus de segon cinturó feim a la zona de Carrefour i tot això. I s'està treballant amb això, però ja t'he dit...
O sea, a favor de que se haga ese segundo cinturón...
Bueno, però no de qualsevol manera.
Vale.
Un segundo cinturón que esté integrado, que también tenga la posibilidad de poder ir a pie y en bicicleta, ¿no? Y que evidentemente
bueno,
al
pero
final...
los accesos a Palmas de la Parforana no se puede ir en bicicleta, o sea, estáis más a favor de
bueno, primero
os desmarcáis un poco del ecologismo radical, os estáis desmarcando y apoyando esta inversión en infraestructuras, ¿o no?
Nosaltres hem estat crítics amb els projectes Consell de Mallorca en relació a l'àmbit de lo que és el Carrefour i tot això, ¿no? Considerant que pot ser una cosa molt més integrada, ¿no? Bàsicament, ¿no?
Vale.
Pero
es que da para mucho, no da tiempo.
Sí, sí.
No
es
da que... tiempo. Lo que se haga bien, ¿no?
Eso.
Sí, exactamente.
Sí, pues Carmen Cordón, Pepe Tezarre, Jaime Vázquez y José María Lafuente, muchísimas gracias.
Saludos.
Por gracias. Esta primera tertulia, sí, más uno, gracias. Especialmente a Antonino Guerra, alcalde de Palma, por responder a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos a las 2. Noticias mañana más. Que tengáis un miércoles genial.